Al matí, a Ràdio Sabadell.
You're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.
Al matí,
I'm the bad guy.
Sigues realista i exigeix l'impossible.
René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Sí, es fácil. Atiéndeme, atiéndeme. Mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera.
Són diversos els estudis que demostren la importància de la música com a ajuda per al creixement intel·lectual, ja que genera una gran quantitat d'activitat neuronal. Però quins beneficis té sobre el cervell dels nens? Com influeix l'art musical en el seu rendiment escolar i com ens protegeix després la música a les funcions cognitives un cop som adults? Ara intentarem resoldre aquests interrogants i dubtes de la mà de l'Escola de Música de la Creu Alta i de la Fundació Avant. I és que aquest dissabte han organitzat a les 6 de la tarda una conferència que finalment es farà a l'Auditori de Cal Balzac. Es tracta d'una xerrada que s'engloba dins el marc del cicle de cultura neurològica i és una activitat gratuïta i oberta a tothom. Voleu saber-ne més? Doncs anem a saludar els experts. Ens acompanya Llorenç Domènech, que és el director de l'Escola de Música de la Creu Alta. Bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia, bon dia.
I també tenim amb nosaltres a la Marina Altés, que és neuropsicòloga de l'Avant. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Doncs tenim molts dubtes i també molta curiositat perquè ens expliqueu com sorgeix la idea de crear aquesta xerrada. Qui va trucar a la porta o va fer la trucadeta amb aquesta singular proposta?
En principi, la proposta, ja ho has dit abans, que s'englobava dintre d'un cicle de conferències d'Avant, i la veritat és que quan ens ho van proposar ens va semblar una idea molt interessant i la vam acollir amb molt d'interès.
Explica'ns, Marina, aquesta activitat dins d'aquest cicle, també què és el que espereu vosaltres?
Sí, el fet és que des de l'Avant, a part de dur a terme tota l'activitat assistencial i d'atenció directa tant als pacients com a les seves famílies, per nosaltres és molt rellevant la tasca de divulgació, no? De fer arribar el coneixement una mica a la població general. I és per això que es va crear aquest cicle de cultura neurològica, on l'objectiu és precisament aquest, el d'acostar el que diu la ciència sobre el cervell a la població, que sembla que és molt interessant. I en el cas d'aquest concret del cervell i la música, va sortir una mica comentant-ho amb les companyes, perquè per part meva, a part de ser neuropsicòloga, en el passat vaig cursar estudis musicals i la veritat és que sempre em va encuriosir aquesta relació entre la música i el cervell, i veient que realment hi ha molta literatura al respecte, s'ha fet molta recerca i els resultats sembla que són bastant prometedors, doncs vam pensar que podia ser interessant oferir a l'Escola de Música la possibilitat de fer aquesta xerrada en conjunt.
I d'aquesta manera heu sumat sinergies, no?, amb aquesta aposta, amb aquesta proposta tan interessant, que hem de dir també, Llorenç, que en principi s'havia de fer a la sala 3 de l'Escola de Música, però s'ha quedat petita.
Sí, efectivament. És a dir, en principi la idea era fer-ho a l'escola. El que passa és que, en principi ja vam optar per una mesura prudent, que era el fet de demanar a la gent que ens anticipés, ens confirmés assistència.
Mm-hmm. Perquè calia inscripció prèvia, no?
Sí, calia, sobretot perquè en tractar-se d'una activitat gratuïta, clar, no pots controlar, no pots saber quanta gent vindrà, l'espai és relativament reduït, llavors, en principi, ja vam posar aquesta mesura, per una mica poder controlar tot el que és assistència. Aleshores, ja veient a mitja setmana que la cosa ja començava a desbordar-se, doncs vam dir canvi ràpid, i llavors per això ho hem passat així allà a Cal Balzac, al centre cívic. Mm-hmm. Sí, sí.
O sigui que si hi ha algú que no ha fet aquesta preinscripció, igualment pot anar-hi, no?, el dissabte.
Sí, sí, en principi ara espero no tenir problemes d'assistència, si no seria ja bastant, seria un èxit, però no cal tampoc triomfar tant. Vull dir, no... no és necessari.
Aquí recomaneu doncs, aquesta activitat, aquí va adreçada.
Aviam, mira, nosaltres en principi, quan ens vam proposar, ens va semblar, és com et deia abans, ens va semblar molt interessant perquè una mica, a vegades, quan comentem amb la gent, li diem, dic, és que la música ho envolta tot, tot. Vull dir, em sembla mentida, però vull dir, quan et cases et posen música, el mòbil et posen música, el cotxe et posen música, fins i tot et posen música doncs, al camp de futbol, i quan et mores també, bueno, no te la posen a tu, però també em posen. Aleshores era un tema que una mica sí que ens ha interessat molt la conferència, perquè una mica nosaltres el que sí que sabem és bueno, que la música agrada a tothom. És a dir, nosaltres, vaja, jo no conec a ningú que m'hagi dit no m'agrada res, no m'agrada la música gens, cap ni una. No conec ningú. Aleshores, en principi, nosaltres, alguna vegada que hem reflexionat, doncs diem, bueno, clar, és que un món sense música seria inconcebible, no? Vull dir, no, si només que t'ho imagines, hòstia, no podria ser. I llavors arribem a la conclusió de dir, no, és que la música li agrada a tothom perquè ens fa feliços, estem més contents, no?, quan sentim música. El que passa és que el que no sabem és per què ens fa feliços. Això és el que nosaltres no sabem. Aleshores hem dit, calla, aquí estan els companys i amics davant i la Marina, que ens explicarà justament això que volem saber. Per què ens fa feliç la música?
Doncs vinga, Marina, perquè, com deia doncs ara Llorenç, no?, la música posa banda sonora a la nostra vida, ens acompanya a tots, no?, entra per dins, ens fa feliços, a vegades ens posa tristos també, però també és l'objectiu, segons el dia. Sí. Però un cop al cervell, què és el que passa? Què connecta amb nosaltres la música?
Sí, de fet, estava escoltant en Llorenç i estic 100% d'acord amb el que comentava, que la música ho envolta tot i que si ens l'aprenguessin, doncs canviaria moltíssim les nostres vides. De fet, hi ha una cita d'un filòsof famós, no?, Nietzsche, que va dir que la vida sense música seria un error. O sigui que sí, que penso que el punt de vista del Llorenç és plenament compartit. I és veritat que la música ens fa molt feliços i que també ens pot entristir, però que en general ens pot activar de moltes maneres diferents. Hi ha molts aspectes respecte als quals la música influeix el cervell. Un dels principals, i és el que comentàveu vosaltres ara, és en l'aspecte de les emocions. És a dir, dins del cervell hi ha tota una sèrie de regions que treballen en xarxa, evidentment, que col·laboren entre elles, però que una mica cada regió està especialitzada en un tipus de processament o en un tipus d'estímuls. I això ho veiem, per exemple, doncs, si estudiem la percepció, si estudiem la percepció visual, per exemple, doncs hi ha una regió concreta que respon del cervell quan estem veient algun estímul. Una regió concreta del cervell que respon quan estem olorant algun estímul. Però en el cas de la música ens passa una cosa que és molt curiosa, que és que quan l'estem escoltant no només ens activen les regions pròpiament dedicades a la percepció auditiva, que es troben en els lòbuls temporals, just ben enganxades a les orelles, sinó que se'ns activen tota una altra sèrie d'àrees que tenen a veure, per exemple, amb el processament de les emocions, que és el sistema límbic, i també amb el processament de la recompensa, el que se'n diu el sistema de recompensa cerebral, que també inclou algunes àrees subcorticals i que bàsicament s'encarrega d'alliberar una sèrie de neurotransmissors, com per exemple la dopamina, que s'ha vist que quan hi ha persones que estan escoltant música que els agrada, òbviament, doncs realment hi ha un cert alliberament d'aquesta substància que és la que a nosaltres ens dona la sensació de plaer.
I llavors, amb tots aquests beneficis, no? Tu com a neuropsicòloga, quins destacaries també? Per què pot servir doncs, la música en el cas dels nens?
La música jo penso que ens pot servir en totes les edats, no només durant l'etapa infantil, tot i que és cert que els nens tenen una cosa que els adults també la tenim, però no, ja no la tenim tant, que és la plasticitat cerebral. És a dir, el cervell, a diferència d'altres òrgans del cos, que potser es mantenen menys, no canvien tant, diguéssim, amb l'edat, el cervell no, el cervell és completament plàstic. És a dir, que dia a dia fem noves connexions i canviem literalment l'estructura del cervell a mesura que estem fent nous aprenentatges o que ens plantegem noves idees o que estem rebent nous estímuls. En el cas concret de la música, el que s'ha vist és que aquesta plasticitat es pot veure estimulada pel fet de dur a terme una pràctica musical, és a dir, el fet d'aprendre un instrument i de practicar-ho de forma repetitiva. És a dir, no repetitiva en el sentit de la mateixa música, ens entenem, vull dir, de fer-ho amb constància. S'ha vist que això té, evidentment, molts impactes. Des del moment en el que podem potenciar el funcionament del cervell, doncs hi ha un impacte amb major benestar emocional, major rendiment acadèmic, fins i tot fora del que seria la norma, no? Si entrem en el camp nostre de l'avant de les malalties neurològiques o en el cas dels nens, dels trastorns del neurodesenvolupament, s'han fet molts estudis, per exemple, amb nens amb dislèxia, amb nens que tenen trastorn per dèficit d'atenció, amb nens que tenen trastorn de l'espectre de l'autisme, i sembla ser que el fet això d'aprendre un instrument i d'utilitzar-ho, fins i tot en el context terapèutic, no? La part de la musicoteràpia, que potser no és un espai tan reglat i tan potent com seria l'escola de música, però que, bueno, que també els acosta d'alguna manera a tocar els instruments, doncs també s'han vist que aquestes intervencions poden generar aquests canvis a nivell del cervell. A mi hi ha una frase que m'agrada molt, que ara no recordo de qui era, crec que era d'un neuròleg important, que deia la música ens pot canviar la vida perquè ens canvia el cervell. Doncs aquesta és una mica la idea, no? El cervell amb la seva plasticitat canvia com a resposta a la estimulació que li donem a través d'aquest ensenyament musical i com a tal doncs, també canvien les nostres habilitats i les nostres experiències, en definitiva.
Fins i tot, no sé si ens pots dir alguna curiositat de la influència, no? De la música en els nadons, que encara són dins de la panxa de la mare i també es parlen, no? D'aquests beneficis.
Sí, la veritat és que sobre aquest tema hi ha una mica de controvèrsia, perquè sí que van sortir tota una sèrie d'autors fa molts, molts, molts anys, i això s'ha posat una mica en context, en l'etapa actual. Sí que és positiu el fet de, bueno, doncs de parlar al nadó, d'exposar-lo a música, en el fons, encara que estiguin a la panxa, el cervell s'està desenvolupant, i això vol dir que és com una esponja i que tot estímul que li donem, doncs evidentment és positiu, no? Però en el passat es va potser magnificar una mica massa, no? Semblava que si li posàvem música, i no només música, sinó específicament música clàssica i específicament música de Mozart, semblava que això hagués d'incrementar la intel·ligència i el quocient intel·lectual i tot plegat, i s'ha vist que no és exactament tan així. Sí que la música és molt útil pel desenvolupament de les funcions cognitives, però va més enllà del que seria el quocient intel·lectual, és a dir, pot treballar funcions com l'atenció o la memòria o la percepció emocional o la cognició social, i que no és només aquesta part potser del quocient intel·lectual, que al final potser no és tan interessant com a mesura. El que sí que s'ha vist amb els nadons, no tant quan estan en el ventre de la mare, sinó un cop ja han nascut i se'ls pot estudiar el cervell en viu a través de l'electroencefalograma o d'altres tipus de tècniques de neuroimatge, és que sembla ser que els nadons, quan encara evidentment tenen pocs mesos de vida i no han desenvolupat un llenguatge com el que tenim els adults, quan se'ls parla, la manera que tenen de percebre el llenguatge no és amb les regions que ho fem els adults, que són regions del cervell que estan molt, molt definides, que serveixen per processar, per entendre aquest llenguatge i que sobretot tenen a veure amb l'hemisferi esquerre, sinó que fan una percepció més global com si estiguessin escoltant música, o sigui que realment ens senten parlar a nosaltres i és com si els estiguéssim cantant, encara que no ho estiguem fent.
I Llorenç, què és el que guanyarien si al currículum hi hagués més hores de música als nens i nenes?
Bueno, a veure, en principi hi ha un tema que ara ha comentat la Marina, que nosaltres, diguéssim, des de la perspectiva més del treball diari sí que veiem, que és el fet de que, efectivament, el plantejament, per exemple, a l'hora d'aprendre música dels petits, dels nens, diguéssim, i dels adults és completament diferent. És a dir, nosaltres ens trobem, per exemple, que amb els adults, de fet tenim programes, diguéssim, específics per adults i per nanos, no? Però, per exemple, en el cas dels adults, tot el que són els aspectes teòrics són molt senzills, són molt ràpids, més que els nens, però en canvi tot el que és la part, diguéssim, més de ritme, més motriu, aquí en el cas dels adults costa molt més, i és sorprenent observar aquesta diferència, no? És a dir, el fet de fer-li picar un ritme amb un nen, ho fan, hi ha de tot, però ho fan amb molta facilitat. Un adult, en canvi, li és extraordinàriament complicat fer allò mateix que està fent un nen. Llavors és curiós de comprovar aquestes diferències. De lo que comentaves tu ara, doncs, home, jo destacaria també un altre fet que potser no és tan, que és, diguéssim, una mica paral·lel a aquest, que seria també el fet social de la música. És a dir, no és només el fet dels beneficis que pugui aportar a nivell, doncs, de capacitats, sinó també que la música és, nosaltres, un dels eixos que tenim és el fet de que es pugui compartir, de que sigui un fet compartit, un fet social, és a dir, i en aquest sentit potenciem molt el que és, doncs, tot el tema de conjunts corals, de bandes, d'orquestres, perquè entenem que diguéssim, els beneficis no rauen només únicament en l'aspecte purament de desenvolupar aquestes capacitats, sinó també hi ha una vessant social que potser no és l'objecte ara de la conferència, no? Però que per nosaltres també és força important.
Però que és important també destacar, no?
Sí.
I quan parlem de la música com a aprenentatge, com a benestar, com a emoció, no? Penso com s'ha d'ensenyar a cantar i a escoltar, a aprendre música, perquè jo recordo les classes a primària de petita o ara amb la meva filla i a vegades penso això de 25 o 28 nens tocant la flauta alhora, no sé si és la millor manera de motivar-los, no?
Aviam, això ha canviat molt, Això ha canviat molt. Aleshores, ara ja els plantejaments no són pas aquests i es parteix d'un treball normalment, doncs, motriu, doncs, hi ha diferents noms, diferents metodologies, però sempre es treballa des d'una metodologia de, per dir alguna cosa, que el nen no sap exactament què està fent. Són jocs dirigits, activitats dirigides, que més endavant, entre cometes, teoritzarem, concretarem, li explicarem, doncs mira, aquesta marxa que estaves fent, o aquest joc que estàs fent, o aquesta activitat concreta que estàs fent, això en música se n'hi diu, doncs, blanca, se n'hi diu negra, se n'hi diu el que sigui. Per tant, una mica els mètodes, diguéssim, antics, jo crec que això ha evolucionat sortosament molt.
I expliqueu-nos també, doncs, que abans parlàvem de com influeix de positivament, no? La música en el currículum, com millora el rendiment escolar.
Jo crec que hi ha una part també important en aquí, i és el fet de que, mira, nosaltres quan fem a vegades reunions amb les famílies, els hi expliquem, per exemple, en el que és l'aprenentatge de l'instrument, lo important de l'adquisició de l'hàbit. I l'hàbit d'estudi és important no només per la música, sinó per tot, per qualsevol cosa, per al desenvolupament des d'un punt de vista escolar, fins i tot m'atreviria a dir hasta laboral, no? Però una mica un exemple que els hi posem quan són famílies que, bueno, que no estan basats en aquest món, els hi posem l'exemple de dir, mireu, diu, això és com raspallar-se les dents, s'ha de fer després de cada àpat. O sigui, raspallar-se les dents el diumenge 15 vegades, l'únic que serveix és perquè t'encetis les genives. Doncs això una mica és el mateix. I aquí jo crec que la música, una de les aportacions que fa l'ensenyament d'un instrument concretament musical, és això, és el fet de que permet o facilita que aquest nen agafi un hàbit periòdic d'estudi. I això crec que és molt interessant, ja no només pel tema purament musical, sinó pel tema, bueno, de desenvolupament, diguéssim, acadèmic del nen.
Per qualsevol àmbit de la vida.
Sí,
i en aquest sentit, Marina, què afegiries tu també, doncs, aquesta millora, no?, d'aquest rendiment escolar?
Sí, no, i no només la millora del rendiment escolar, que sí, que se n'han fet estudis i sembla ser que hi ha un efecte positiu de quan compares nens que han estat fent un entrenament amb un instrument i nens que no ho han estat fent, sembla ser que com a conseqüència, doncs, s'observa aquesta millora del rendiment escolar i no queda clar si és per aprendre l'instrument en si o per aquesta disciplina, no?, que comentava el Llorenç, que potser també és molt interessant, no?, agafar el costum i l'hàbit de dir, bueno, doncs m'hi vaig posant. Però a banda d'això, jo el que sí que potser reflexionaria és que a nivell escolar i a nivell educatiu, a nivell de model, ho tenim molt parcel·lat, no? I sembla ser que la música és una de les assignatures que formen part del currículum, i aquí no parlo de l'ensenyament musical, parlo de l'escola genèrica i que de vegades és la porta d'entrada i la primera vegada que els nens entren en contacte amb el que implica el fet d'estudiar música. I una mica la sensació és que potser en els temps actuals s'estan prioritzant molt altres continguts, altres assignatures i potser la banda de les arts i en etapes més superiors, en batxillerat, per exemple, la part de la filosofia també, sembla ser que s'estan deixant una mica de banda, no? com si no fossin tan rellevants. I si li preguntéssim potser a persones de fa dos segles, no? Com, no sé, penso en Galileu o penso en Michelangelo, si es definirien a si mateixos com a científics o com a investigadors o com a artistes, potser no, ni entendrien la pregunta, no? Perquè en un altre moment totes aquestes tipus de coneixement estaven integrats i s'entenien que eren diferents formes d'adquirir coneixement i d'estudiar l'home, l'entorn, el món i d'intentar explicar-lo, no? Llavors, en aquest sentit, la sensació és que dins del currículum s'hauria potser de posar una mica més de pes i més d'èmfasi en la part musical, que penso que podria ser una assignatura molt més troncal i molt més rellevant del que són les altres. Una mica quan començàvem el programa heu posat aquesta cançó, no?, on hi ha una mare que li canta al seu fill les parts del cos amb el que l'indi estava jugant a futbol. Doncs és que la quantitat d'aprenentatges que hem arribat a fer gràcies a la música són moltíssims, perquè a nivell de memòria ens ajuda molt a consolidar els aprenentatges. Llavors la sensació és de dir, ostres, per què no li estem donant més pes en aquesta assignatura, que no només per la part acadèmica, sinó per la part personal, per la part emocional, social, d'hàbits, podria ser tan beneficiosa, i en canvi l'estem relegant com a, bueno, doncs aquells que vulguin, com a activitat extraescolar, faran música, però potser dins de l'escola només ho farem una hora, no? Doncs, bueno, penso que potser hi hauria d'haver una mica de canvi en aquest sentit.
Clar, hauríem de canviar, hauríem de transformar-ho això, no? Apostar per aquest tipus d'aprenentatge, per tots aquests beneficis que avui estem parlant. I ara que deies això, jo recordo cançons perfectament de quan era petita, eh? O sigui que el tema de la memòria també volíem parlar de com adults, no? També els beneficis de la música, no? Per totes aquestes funcions cognitives.
Sí, sí, i de fet nosaltres ho veiem a diari, és a dir, a l'Avant treballem amb totes les franges d'edat, és a dir, des de la població infantil, persones adultes i persones de la tercera edat, i les persones que tenim d'edats més avançades i que estan en processos de demència, amb demències tipus Alzheimer o amb d'altres tipus de malalties neurològiques, però amb una edat molt avançada i amb un deteriorament cognitiu important, potser no et saben explicar què han esmorzat aquell dia o potser no saben dir-te quin nom tens encara que et vegin cada setmana, però si tu els hi poses una música de fa 60 anys se'n recorden perfectament de la lletra, i en aquell moment és que és preciós de veure, perquè potser passen d'estar una mica apàtics o una mica aletargats, no sé com dir-ho, de cop activar-se, se'ls il·lumina la cara i tornen a connectar una mica no només amb qui són, amb la seva identitat, perquè al final també les músiques que escoltem formen part de nosaltres, quina imatge tenim de nosaltres mateixos, sinó que també connecten, doncs, amb els moments passats on van aprendre aquella cançó per primer moment, no? Potser aquell ball dels anys 30 on van conèixer la seva parella, o el que deia abans el Llorenç, o aquella cançó que li van posar el dia del seu casament. Són un tipus d'estímuls que són molt peculiars, que ens influeixen d'una gran manera i que queden gravats a foc en la nostra memòria i, per tant, tenen molt de potencial.
Doncs avui descobrim que la música pot fer molt més del que n'esperem. Per acabar, Llorenç, algun missatge final reivindicant també, doncs, aquest poder de la música, no? I també, doncs, aquesta aposta.
Doncs, aviam, jo el que diria és que, al principi, la música la pot fer tothom, i que, bueno, jo convido i animo a tothom a que faci música encara que no en sàpiga. Hi ha un fet musical molt senzill, com és cantar, que en principi, que jo sàpiga, ho pot fer tothom, i reivindico, doncs, que la gent canti, i que, perquè penso que és el primer punt, el punt, diguéssim, inicial de començar a gaudir de la música, i especialment en aquest sentit aprofito per dir que cantin, i que cantin sobretot els senyors, els homes. No sé què passa, tenen algun problema
aquí, hi ha algun tema que s'hauria d'estudiar,
oi, Marina? Perquè és curiós que totes les formacions corals hi ha un tema de gènere molt, molt, molt curiós, no sé exacte, no sabem donar una explicació, però és general. Per tant, A cantar tothom, sí, sí.
Tothom a cantar i a posar banda sonora, sí, a la seva vida. Marina, també se'ns acaba el temps, però m'agradaria que fessis també doncs, una reflexió final de la importància, no?, també d'alimentar, perdona'm la paraula, però el nostre cervell, no?, doncs de cultivar doncs, tota aquesta imaginació, totes aquestes habilitats a través de la música i també d'altres exercicis, no?
Sí. Jo, per resumir breument, el que diria és que la música ha estat present en la història de l'ésser humà des de que encara no sabíem parlar i ho utilitzàvem com a forma de comunicació. Ens cantàvem per indicar-nos si hi havia perill, si hi havia un menjar a prop o si hi havia una celebració tribal. Vull dir, fa mil·lennis que està amb nosaltres i si ha continuat amb nosaltres és perquè té una utilitat i té un sentit evolutiu i penso que seria... Bueno, important que tothom tingués clar que de totes les activitats que podem fer, realment la de tocar un instrument musical és la que més àrees diferents del cervell activa i encara més si és en grup, i que té una quantitat infinita de beneficis en totes les edats, en l'edat infantil, en l'edat adulta, en la tercera edat, i que convidar a tothom que s'apuntin, i si sou de Sabadell, doncs cap a l'escola de música falta gent.
Això mateix, nosaltres també doncs volem apostar per aquest llenguatge, jo diria, universal, que el que fa és emocionar-nos, que ens facilita també molt el dia a dia. Nosaltres ara, per exemple, ens dona un respir per marxar durant una estona, mentre que us recordem que teniu aquesta cita a les 6 de la tarda, demà dissabte, a l'Auditori de Cal Balzac. I moltes felicitats a les dues entitats per aquesta proposta inspiradora. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera, 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 cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Al matí, amb Raquel García.